Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero, també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana, i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern, que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més, important.
És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forteamires.
Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència, els jutges del 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
Sobre aquesta qüestió, us ho anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats en un referèndum que s'ha fet aquest matí. Més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor en l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. La multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Maria Lluís García.
Doncs sí, destaquem les cues a l'AP7 de Gelida Subirats en direcció Tarragona a causa d'una topada múltiple. També força aturants entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès, direcció Girona. Per accedir al circuit de Catalunya, Montmeló, aturats a l'AP7 a Montornès del Vallès, direcció Girona, i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers. I les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.
Passant 4 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu bé, els tres?
Molt
sí.
Bé.
I tu?
Sí. Gràcies.
Bé, perfecte. No? Doncs, escolta, entrem ràpid en matèria. Ja sabeu que sempre el primer tema, des de fora... que seguida anirem amb aquesta última hora, que avui hem conegut que la justícia europea es pronunciarà sobre l'amnistia el 16 de juliol. Això, però, des del Tribunal Constitucional ja avisen que no els canvia gaire els plans, perquè si la decisió europea arriba al 16, ja no arriben al seu últim ple del mes de juliol, que és el dia 20, només 4 dies després, i, per tant, ja ho deixen pel setembre o l'octubre, a la tardor, que és quan prendran una decisió sobre l'amnistia. Dic que de seguida hi tornarem i ho ampliarem tot plegat, però abans saludem Liu Forn. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Han dit quin setembre-octubre de quin any?
No, es dona per fet que és el 26.
Bueno.
Setembre-octubre.
El temps és relatiu.
Després, mira, d'aquí uns minuts li preguntarem a Gonzalo Boye. Parlarem amb ell i a veure si pot actualitzar-nos el calendari que ell calcula, un cop ja tenim aquesta primera data, que era la primera incògnita, i a saber quan es pronunciaria la justícia europea, 16 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona tot plegat.
Doncs, si us sembla, jo tinc, us he preparat un tema que aquests dies no se n'ha parlat. I dic, home, porta temes nous. I us vull parlar del papa.
No, molt bé, nou. No n'hem parlat durant tota la setmana.
Que, per cert, has tornat de Montserrat.
Sí.
No vas tenir temptació de quedar-t'hi.
Sí, estava bé, eh?
Sí, no. Sí.
Sí, estava bé. A més, com que vam haver de fer nit...
Sí.
Ara parlo seriosament. L'experiència d'estar a Montserrat al vespre nit, amb la tranquil·litat, feia bona temperatura, hi havia aquella quietud i aquella pau... Escolta'm, molt bé.
I fresquet.
També, sí, perfecte.
Però l'efecte és efecte Montserrat o és efecte no estic a casa amb els nanos...
No, els meus nanos ja van sols. Els meus nanos, això quan eren més petits sí que agraïes una sortida de casa. Ara ja els meus ja van sols, per tant... No,
però la gossa gran al llit.
Sí, la gossa gran al llit. Ara ja no, perquè ja comença a fer calor i llavors és més llesta que ningú i llavors ja no puja. Llavors diu que no, llavors ja la veus que busca llocs on hi hagi corrent d'aire.
Doncs fins aquí la dèria de l'Òscar. Continuem amb el programa i faig...
Quan vulguis dirigeix tu el programa, sí. Dirigit el Catalunya Migdia.
De jove ho havia fet. No, doncs, si vau veure el papa quan va anat a tres ciutats, ha anat a Madrid, ha vingut a Barcelona i ara està a Canàries. Bé, de fet, no són tres, són cinc, perquè està a Les Palmes i a Tenerife. Us vau fixar que va arribar amb un avió. Doncs bé, ara quan marxi de Canàries veureu que marxa amb tres avions. Un, que és ell, amb els periodistes, etcètera,
el i dos... El seguici.
El seguici, els que se'n diu el seguici. I els altres dos avions hi va tots els regals que li han fet aquests dies. Perquè lloc on anava, primer, la gent que se li abraonava i li anava a explicar la seva vida agafant-lo de la mà, que és allò... quanta gent... O sigui, quan acaba el dia, el papa conta la gent que li explica la seva vida, resumida o no tan resumida, agafant-lo de la mà perquè no se'n pugui anar, dient-li, miri, és que jo sap què li vull dir. I el pobre home, que clar, no se'n pot anar, s'ha de quedar allà. Però a continuació, tothom li regala coses. Coses, home, n'hi ha algunes que dius, mira, per tenir-ho allà a sobre de la llar de foc, allà a Castelgandolfo, que és on van a passar els estius, dius... i ha fet un recull d'alguns dels regals, alguns, no tots, perquè... veureu que és probable que n'hi hagin regalat molts més. A veure, alcalde de Barcelona, he fet un ordre tal, a mesura que els anava trobant, no és cap ordre, diguéssim, establert per algun motiu. Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va regalar a Barcelona, Ciutat de Pau, una obra creada expressament per l'ocasió per l'artista urbà d'origen italià, estic llegint textualment, establert a Barcelona, Tibi Boy. També una edició del llibre Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altalló, i una rajola dissenyada per Gaudí l'any 1904 amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià. Però és que, a més, li va regalar una samarreta de tennis de color blanc amb el nou logo de la ciutat imprès en la samarreta. Per tant, són quatre regals, ja d'entrada... l'alcalde d'una de les ciutats...
Ja posant el llistó alt, ja. Quatre. Jo en dono quatre.
Que has d'anar amb la bossa, no diré marques, però hi ha una coneguda lloc d'aquests que et montes tu els mobles, que tothom va amb aquelles bosses tan resistents, doncs el papa ha d'anar als llocs amb aquella bossa i anar col·locant els pongos que li va cascant la gent que es va trobant. Això l'alcalde de Barcelona. Bé, Pedro Sánchez, qui mira encara? Perquè només va ser un, però clar, és complicat d'endur-te. Un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys, però atenció... és un bonsai català, perquè va ser criat i va ser bonsaiat, o sigui, fet bonsai, a Camarles.
Molt bé.
Això ja és més complicat de portar-ho.
I cuidar-lo després, perquè aquest no el pots deixar en un magatzem allà, fos perquè se't mor.
Has de regar-lo, l'has d'anar tallant, aquestes coses. Alberto Núñez Feijóo li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal, que és una cosa que el papa segur que li va fer molta il·lusió i que fa molt per ell, que dius, i ara... Jo m'imagino l'home... I este senyor, què me da? una samarreta signada per Rafa Nadal i un exemplar del llibre Espanya Sagrada, tomo 20, dedicat en aquest cas a la història compostelana. Els bisbes espanyols, com que van allà a la conferència episcopal, li van regalar una edició especial de la Bíblia, que no en deu tenir cap, de la conferència episcopal, precisament, dos números de la revista Eclèsia i un donatiu per obres de caritat. He intentat saber la quantitat del donatiu, de què consistia el donatiu, i no he aconseguit saber si l'han donat amb efectiu, si l'han donat amb taló, si li van dir té una targeta i vés a treure el caixer, no tinc ni idea.
Això desgrava, això desgrava.
En Bizum? Pot ser que fos en Bizum?
Potser sí.
A saber. Has de tenir el telèfon del papa, però per fer el Bizum.
A la conferència episcopal.
El deuen tenir.
Segur. Llavors, però esclar, aquí, per això deia abans que no sabem quants regals li van donar, perquè resulta que l'arcabisbe de Valladolid, aprofitant que el papa passava per la conferència episcopal, el senyor Luis Argüello, li va regalar un... llegeixo textualment d'un diari de Valladolid que deia un obsequio que nunca olvidará el papa, un retrat de Sant Toribio de Mogrovejo que va néixer a Mallorca, Valladolid, que es veu que aquest bisbe havia estat en algun lloc que havia estat després del papa molts anys després, etc, etc, però el detall aquest que mai oblidarà, m'ho imagino. De fet, no oblidarà tot plegat, sobretot per un regal que us llegiré després. Van al Congrés dels Diputats. Allà li van regalar un facsímil del manuscrit Liber Orarum, un dels llibres més antics del segle XV i més valuosos del fons bibliogràfic que té el Congrés dels Diputats. Quan van al Senat, el president del Senat li va regalar un manuscrit del Beat de Liébana. Com sabeu, el papa va anar a Cambrians. Allà li van donar, entre altres coses, perquè sembla que li van donar diversos regals, només he pogut acreditar, aquí estic fent una mica de baraibar, només he pogut acreditar un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat amb un colom com a símbol de llibertat i esperança. Més coses. Salvador Illa, una reproducció de les homilies d'Organyà, també és regal triple, homilies d'Organyà, reproducció d'una nina articulada paleocristiana trobada a Tarraco i una còpia de l'acte original de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família datada del 1882. I ara respiro perquè tants regals. Va anar a veure el Madrid, que sabeu que va dir que era de seguidor del Madrid, però van tallar la declaració, perquè deia jo soy seguidor del Real Madrid, però també de l'Atlético de Madrid. Això van tallar, cosa que ha fet molta gràcia també a l'Atlético de Madrid. Doncs bé, li van regalar una samarreta, no li van posar ni papa, no, li van posar Robert F. Prevost, que és el seu nom de civil, diguéssim, i el dorsal número 1. I li van regalar la samarreta. A la Casa Real li van regalar de mi mano autògrafos d'Isabel la Catòlica, una reproducció facsímil dels documents i escrits, autògrafs conservats, bla, 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 de la reina del propi nom, Isabel la Catòlica. Uns mapes històrics d'Amèrica dels segles XVII i XVIII, una col·lecció de monedes commemoratives d'Alain Gaudí. I atenció! Fem una pausa dramàtica, perquè què més li van regalar els reis? El papa, un lot de productes asturians consistent en formatges elaborats al Principat, conserves gourmet artesanals, embotits tradicionals, dolços típics, sidra i vi fet a Cangas.
No hi ha una fabada, d'aquelles?
No.
Ni que fos en conserva.
Aquí van fallar. Ah. Aquí van fallar. També m'imagino enduent-se això. Clar, ja s'ho van haver de menjar. Jo crec que el papa va sopar això. Perquè dius, això és fresc, això, si no ens ho mengem ara, això es farà
això
malbé.
Això es fa malbé, per tant. Sí,
això
sí,
fa malbé. Els dolços sí que pots guardar-los. Però, i la sidra i això, però els embotits fan a mal guardar.
O pels periodistes de la comitiva.
També, clar.
També pot ser.
Sempre funciona això.
Mm. Mira, parlant de periodistes, com que sabies que ho anava a dir, clar, quan va estar a l'avió amb tots els periodistes, cada periodista li regala una cosa. Llavors, li van regalar, entre altres coses, una rèplica d'un pinacle de la Sagrada Família, un tros de fusta d'un cayuco, i el company Arnau Mañé, de RAC1, que és un insigne i un il·lustre membre dels Verds, de la colla dels castellers de Vilafranca, li va regalar una torre de 8 amb folre i un mocador als Verds, cosa que devia alegrar molt a la resta de colles. Que això, com que no hi ha rivalitat ni res entre les colles,
no.
Doncs això devia estar molt bé. L'alcalde de Madrid, no he acabat, José Luis Martínez Almeida, li va regalar una edició especialment enquadernada, que és un concepte que m'agrada molt, que ara que últimament maten molta gent pel carrer, diu, és que l'han matat a plena llum del dia, que és una cosa que els periodistes sempre posem, a plena llum del dia. Bueno, i... És a dir, plena llum del dia.
El greu és matar algú, encara que sigui a les fosques o
no,
al del dia.
Sí, és que es veu que la nit no és el mateix.
Deu ser.
Veu que la bala no entra igual. Bé, doncs això, li va una especialment enquadernada de l'obra a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid, i atenció aquí també, perquè devia ser les postres del regal anterior, pastes d'ametlla elaborades per les monges agustines recoletes del Real Monasterio de Santa Isabel d'Atocha.
Bon tiberi, eh? Hi va haver, entre unes coses i altres.
Sí, les postres potser, no sé, això deu quedar al paladar. Aquestes pastes d'ametlla...
Es troba a faltar aquí alguna ampolleta de ratafia per fer-ho baixar tot, una mica.
No em consta, però és possible, a Montserrat potser igual, li van donar les aromes. Sota mà, tu que hi eres, no vas
no,
veure si...
No ho vam veure, no.
I no he acabat. Òscar Puente, el ministre conegut a Twitter, perquè reparteix una medalla de la cofreria del Descendimiento de Valladolid. I ara, quan ha arribat a Gran Canària, li van regalar una creu inspirada en el naife, que és el ganivet típic canari. I després hi ha l'història del bàcul, que ja no m'extenc, perquè resulta que un joier tarragoní, en Joan Serramià, ha elaborat un bàcul fet amb fustes dels 5 continents i coronat per una creu, que és una reproducció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 2 metres i 8 centímetres el bàcul, 3.000 euros de preu de valoració d'aquest regal, i s'ha finançat amb donatius d'entitats fidels i familiars de Gaudí, Reus, Tarragona i Riudoms. No consta que li hagi arribat al papa. És a dir, se li ha fet el present, al Vaticà li constava que es feia aquest present, però no he pogut...
Tens les monges benedictines, sí, que hi ha a Montserrat, li van fer arribar, perquè això ens ho van explicar allà a Montserrat, una rajola.
Sí, és veritat.
Una rajola, aquesta no la tens, te l'has deixat per demà. I pesa aquella rajola.
Ho vaig sentir, que ho explicava una de les monges.
Li van fer arribar, sí.
Vull dir que m'he deixat aquí i moltes
i
coses
els
més
els
que m'he deixat. I ara us preguntareu, a part dels dos avions que s'endurà plens de totes aquestes coses i altres que li hauran caigut, això em va parar després, què em fa el papa?
Sí, perquè cada viatge deu rebre tot aquest allau de regals.
Que és per no sortir. Quan et diuen, senyor papa, miri, que hauria d'anar a no sé quin país, i miri, no.
Que després haig de pagar sobrepès de l'equipatge.
Vas allà amb Ryanair i et diu, quan la maleta?
La maleta pesa més, per tant, ha de pagar.
Bé, doncs això va a una antiga estació de ferrocarril del Vaticà, que segons he vist està prop del Palazzo del Governo, i allà es venen aquests, part d'aquests objectes, es venen allà. I els diners que recapten van en benefici de la Capellania Apostòlica, que són les obres de caritat del papa. En el cas dels regals dels caps d'estat, no sé si aquí es considera el lot de productes asturians com a cap d'estat o no, aquí sí que se'ls queda el Vaticà per no provocar un conflicte diplomàtic que digui, home, si haguem regalat aquí una cosa i tal. I buscant, tres regals que s'han fet a dos papes que m'han fet gràcia. Al papa Francesc li van regalar el 2017 un Lamborghini Huracán personalitzat. No entenc el personalitzat. Van posar els colors del Vaticà, no sé si li van posar alguna cosa més. O sigui, era un cotxe amb els colors del Vaticà. Mm? Clar, el papa no es va quedar a Lamborghini. Imagina't anant per allà a la plaça Sant Pere amb Lamborghini. Doncs bé, el van subhastar a Mònaco i van treure'n 800.000 dòlars. I, evidentment, els beneficis es van destinar a caritat. I també al papa Francesc li van regalar un dinosaure de plàstic l'any 2014 per part del net del president de Malta, George Albela, que el van a veure i estava allà amb la família, i el net, que corria per allà, va dir, oi, el papa, no sé què, tinc un dinosaure.
La joguina que tinc, molt bé.
No sé què em van fer del dinosaure. I per acabar, Joan Pau II li van regalar una col·lecció de cintes de vídeo, jo això no sé com no ho tinc, una col·lecció de cintes de vídeo d'una sèrie iraniana que és molt popular i que li va regalar en el seu dia al president de l'Iran, Mohammed Khatami.
Molt bé. Doncs tots aquests
vaig
són
regals. Vaig a respirar.
Sort que el papa no es va trobar amb Pere Rossinyol perquè s'hagués endut un exemple d'alternatives econòmiques i de la revista Mongòlia, perquè el Pere va repartint,
segur,
eh? I de ràpid li hagués donat.
Si s'hagués trobat el Pere, és probable que el Pere l'hagués convertit a...
A saber.
No, home, no fotis. No li hagués donat.
Jo et veig capaç.
Aquests dies hem entrevistat a tants experts i a tanta gent que ara no sóc capaç de dir qui va explicar l'anècdota d'una monja catalana que a un papa, amb tot el seu amor, va estar setmanes fent una mena de jaqueta de punt feta a mà i li va regalar al papa. I llavors algú, quan ja va marxar el papa, li va dir a la monja, ets conscient que algun dia aniràs a Roma i algun captaire de Roma anirà amb aquest jersei, perquè clar, el papa no se'ls quedarà tots els regals que li fan. Vull dir que hi va quedar com una mica despagada, diguem-ne, d'un dia el regal que li ha fet al papa igual no se'l queda al papa.
I ara el que puc fer és fer una mala jugada als tres tertulians, gent experimentada, i què en penseu d'aquest tema tan...
Què faríeu? D'aquests pongos que dius tu,
aquest tema tan apassionat dels pongos aquests, que us agradaria ser papa per poder rebre aquests regals? Alguns d'ells, home, sí, però n'hi ha alguns que dius... Però per què? O sigui, la meva pregunta, espera, torno enrere. Per què, carai, si ve el papa, perfecte, se'l rep, etcètera, per què se li ha de donar un regal? I m'he deixat els regals que el papa fa, o sigui, que en contrapartida el papa també dona a la gent que li dona regals. És a dir, la gent es va repartint una sèrie de regals, ara jo te'ls dono, doncs, què? Escolti, hola, què tal, gràcies per venir, i ja podem començar l'acte, no? No sé.
Mira, sobre això diré un parell de coses. Primera...
Compte, perquè el Jaume, sí. Sap del que parla.
M'he documentat. Primera, ara parlo de memòria, de la menys quan estava jo govern, els regals han de tendir a ser un. Per tant, han encertat el Congrés, el Senat i Pedro Sánchez. Regalar moltes coses demostra que o no saps ben bé què regalar o vols regalar massa coses. I, per tant, el protocol, que jo sàpiga, és fes un sol regal i ja està. Segona, en el lloc on el guarden, ara he recordat, ho he buscat i és veritat, a Corea del Nord, que també els hi passa, tenen un museu dels objectes. No són càrrecs electes, cap dels dos.
Al Parlament també n'hi ha un,
exacte.
Eh?
Llavors, potser al Vaticà, a Roma, posar un museu de tots aquests objectes tan fantàstics que ha dit el Leo Forn, de tants anys, de tants papes, potser tindria més interès que no que estiguin tancats en algun lloc, no?
Es posen a la venda.
Es posen a la venda. De fet, estan ara, en uns prestatges. Els d'estat no.
Jaume, tu que has estat en reunions en què, clar, deu ser un tema de, allò, un punt de l'ordre del dia de la reunió. Sí. Ve tal cap d'estat, ve tal ministre, ve això, el papa. Què li regalem? I allò deu ser que una pluja d'idees.
Si és molt institucional, com el cas concret, es regalen coses històriques, però pot tenir una intencionalitat. Jo recordo, ara parlo de memòria, crec que durant els Jocs del Mediterrani, si no m'equivoco, el president Quim Torra li va regalar al rei d'Espanya el llibre del Jordi Borràs de Dies que duraran anys.
Sí, sí. Correcte.
I, evidentment, primera, no li ve de regalar res en concret, però va ser un regal, evidentment, en tota la intenció. Si no, doncs, els regals que ets de Leo Forn, Homilies d'Organyà, tot això són els greatest hits.
És que m'estan enviant missatges i...
Compte.
Sí, acabaré fent de portaveu de la comunitat bonsaiera de Catalunya.
Ah, compte, m'hem generat un embolic.
Està queixosa perquè el regal del bonsai que se li va fer al papa era un julivert d'olivera.
Ah.
I que sembla mentida que s'hagi regalat això quan Patrimoni de l'Estat encara cuida els bonsais de Felipe González. Que el que se li ha regalat val entre 30 i 50 euros, de manera que la botiga igual...
El Wallapop aquest que té el matí preguntat, no trauran molts diners d'això.
Bueno, però precisament, diguem, els regals de Felipe González. Suposo que el Pedro Sánchez no li fotia cap gràcia, diguem, no? Fer regals del
però
Felipe
González. Però sí que és veritat que m'apunten, perquè jo la veritat no tenia ni idea, que a la Moncloa tenen un mestre de bonsais que els cuida. I veus? Que, per tant, els podria haver assessorat amb un arbre una
Òscar,
mica més.
Òscar, l'entrevista aquest home...
Home, sí, l'encarregat dels bonsais de la Moncloa.
Truques a Moncloa, per favor.
Càrrec, mestre de bonsais.
Por favor, el maestro de bonsais.
Té un reportatge,
Ostres. Bé, doncs, tot la llau de regals.
Hi ha algú que s'ha escaquejat,
no,
Daniel?
No, he anat fent comentaris, no, molt ràpid. No, una mica en línia del que dèiem abans. Jo anava enriolant quan et sentia, no tinc gran cosa que afegir, però sí saber quantes hores es dediquen a això, perquè dius una reunió, però això pot passar, vull dir...
Pot passar cada setmana, pràcticament, que tens visites i visites.
Deuen ser energies, diguem, malaguanyades, diguem, de dedicar-se a altres coses, no? No sé, es ventila ràpid...
A veure, tampoc estan...
A veure,
el papa,
de això. Poder dies o què?
Espera, que hi ha unes bambes, també.
Sí, l'alcalde va explicar, quan va ser la nit de la Sagrada Família, va explicar que li havien regalat unes sabatilles esportives al papa, també, i que van estar buscant que fossin unes sabatilles de Barcelona.
Divines.
No, de Barcelona. I llavors li van acabar regalant-li unes, no sé si es pot fer la publicitat, però unes bambes Múnich. Li van regalar perquè es veu que...
I algú els havia xivat el número que calçava el papa?
No,
o van regalar unes qualsevol?
No sé, que el papa fa servir sabatilles esportives habitualment i només calça sabates quan té actes oficials.
No, però que ara ha sortit el tema aquest de les reunions. Clar, el papa cada setmana amb aquestes recepcions que fa, desconec, però com a mínim 100 persones deu rebre cada setmana aquestes audiències privades que fan el papa, que si vas a la web del Vaticà i busques hi ha foto perquè tothom vol la foto, etcètera, etcètera, i tothom deu aparèixer amb un regal.
O amb més, o tres. Ara, això del negoci, perquè ara tinc un oient que també em fa arribar a través de Twitter, que hi ha gent que ja ha posat a la venda...
La medalleta.
I els llums del dia de la inauguració de la Sagrada Família. Que aquests van molt buscats, que alguns es continuen encenent, eh?
S'encenen de nit.
S'encenen de nit, perquè és el batec, vaig sentir ahir l'ideòleg de l'acte, parlant a la tarda amb el Francesc Garriga... representen el batec, sí. I per tant allò continua encenent-se i apagant-se fins que s'acabin la bateria, sí. Perquè no hi ha manera d'encendre-li i apagar-lo, eh? Per tant, ell tot sol va encenent-se i apagant-se, eh? Poden anar en surt a casa. Doncs hi ha gent que ja els té posats a la venda per 30 euros, eh? Veig que
bueno,
n'hi ha
que és poc. Hi ha làmpares...
A l'IKEA, vols dir, anaves a dir a l'IKEA?
No, també, però aquesta segur que té una bateria que la
sí,
pots...
Sí, però després hi ha un moment que acaba convertint-se en un allò com una mena de gerro, perquè ja hi haurà un moment que deixarà de fer llum.
Però tu imagina't el jardí, els teus jardins, Òscar, els jardins que quan vinguin...
Les hectàrees de jardí que tinc, vols dir.
Dius, quan convidis a tots els oients a fer una calçotada als teus jardins i vagin entrant els convidats que els hi trobaràs uns bons, unes coses, no sé què, diràs, mireu aquí. I els ensenyaràs, tindràs un parell de lamparetes d'aquestes, i això
però
fa...
Però ja no s'encendran, llavors.
És igual, però tens allà i dius, hòstia, jo hi era. O sigui...
No, però no hi era, és mentida.
És igual,
no,
sí.
No
però
ser. A mi em va tocar a Montserrat, i ahir vaig estar bé a Montserrat. Sagrada Família no em va tocar
tu compres a Wallapop, i després ho col·loques allà, i hosti, tens
la
un
la gent
prestigi,
no se'n recorda si he estat o no he estat, també.
Si t'arres als regals i amb l'experiència del Jaume, igual ens pot donar resposta a aquesta pregunta que faré, és els que són menjar, en el registre públic que hi ha, per exemple, de regals a la Generalitat, posa un discret usos departamentals. Llavors veus el que es mengen o no es mengen a la conselleria o tal. O sigui, quan són regals de menjar...
La llei de transparència...
Usos departamentals
estic
és molt divertit.
Estic descobrint la comunitat de bonsellera de Catalunya que dius tu, perquè també em van arribar que, perquè ho entenguis, això que li van regalar, a banda d'unes paraules malsonants, dius, seria com regalar-li un bunyol per Pasqua. O sigui, que és el més típic i tòpic. Molt malament. I suport al món del bonsai. Vull dir que
bueno, la comunitat bonsellera, que crec que és la mateixa, persona, perquè té com 6.000 bonsaits, no puc dir la paraula, diu una...
Sí, sí, aquesta que sí, sí, sí.
D'olivera,
sí, sí,
que li va
sí,
regalar.
Sí, sí, sí.
Si, diu, si us plou, suport...
A la comunitat bonsellera.
Bueno, des d'aquí, la comunitat bonsellera formada per una persona i que crec que...
No, home, no.
El que ens envia el missatge...
Però sempre està bé tenir una mica, sigui una mica Padre Mundina. Ara ha sonat boomer,
Això ha sonat molt boomer.
Bueno, sobre
les plantes.
La llei de transparència de la Generalitat diu, com deia l'Isabel, que allò que sigui comestible...
Espera, em sembla que passa que... Hòstia, sembla la paraula en castellà perecedero, no?
Teòricament, el govern ho ha de donar al Banc dels Aliments, o entitats semblants. Què va passar, a menys quan jo hi era? Que el Banc dels Aliments no volia una pila de productes de la qual no sabia la cadena del fred i el manteniment
normal,
de les coses.
Normal,
llavors, ha de ser malament amb algú, no?
Exacte, llavors es va fer aquesta fórmula departamental que vol dir que s'ho menja l'equip de la conselleria o qui sigui, no? Perquè si tu vas a un lloc i et donen cireres del Baix Llobregat, mig quilo, què has de fer? Anar al Banc dels Aliments, és un embolic. I, per tant, es reparteix i són usos departamentals.
Usos departamentals.
Usos departamentals, molt bé. Iu, gràcies. Bona tarda. I també a tots els oients que ens han estat completant la dèria.
Sobretot a l'oient.
Gràcies i bona tarda, Iu. D'aquí a un parell de minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa, de seguida continuem amb més coses i intentem parlar amb Gonzalo Boye per tal d'analitzar aquesta notícia que hem conegut avui. 16 de juliol és el dia en què la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia. Ara ho comentem.
Catalunya migdia.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamaratzis a Col·lapse amb Jordi González dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, el dia en què hem conegut que la justícia europea farà públic el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. La incògnita és saber si els jutges europeus avalen l'amnistia, incloent-hi el delicte de malversació. De tota manera, el Tribunal Constitucional ja ha dit que per ells no entrarà fins al curs que ve, és a dir, al setembre, tot i que el Tribunal Europeu es pronunciï abans de les vacances. Saludem l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim data, 16 de juliol, per fi. Tenim una data.
Sí, eso es. Eso es, ya han tardado, ¿no?
Sí. Suposo que amb ganes de que arribés aquesta data. ¿Qué espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Bueno, nosotros lo que creemos es que van a ratificar los criterios del abogado general y a partir de ahí pues ya esto vuelve a los tribunales españoles, ¿no?
El Constitucional el que ens diu és que com que això es decidirà el 16 de juliol, a ells ja no els hi entra el dia 20, que és l'últim ple que tenen en aquest període, podríem dir, per tant ja per després de vacances, setembre-octubre.
No lo sé, si el Tribunal Constitucional de la mano del señor Cándido Conde Pumpido hace lo que quiere, ¿no?
Però per tant no li sorprèn.
No, a mí no me sorprende. Después de sus reuniones con el señor Zapatero, pues pocas cosas me sorprenden, ¿no?
Si la sentència del TJUE és favorable als interessos del seu client, s'aventura a posar una data pel retorn de l'expresident Puigdemont o no vol anar tan enllà?
Bueno, vamos a ver. Nosotros todavía tenemos que mirar la resolución y lo que digan, ¿no?
Si la sentència és favorable, a la justícia espanyola encara li queda alguna eina més per no aplicar-la o aquesta ja sí que és caixa o faixa?
No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
El no debería vol dir que no o que encara poden buscar alguna...
No, es que siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. O sea, es que, miren, me cuesta imaginar ya qué se van a inventar, ¿no?
¿Té ganes de tancar aquest capítol?
Bueno, yo creo que hay seres humanos afectados, proyectos políticos afectados y evidentemente es un momento en que hay que llegar ya a un fin. O sea, habrá gente que vive muy bien en este conflicto, pero los conflictos son para resolverlos, ¿no?
¿Es importante que resolgui aquesta qüestió abans d'unes hipotètiques eleccions generals a Espanya, per exemple?
No. Y además no van a haber elecciones generales. Señor Pedro Sánchez, ¿a dónde se va a ir? Unas elecciones generales.
Bé, en algun moment les haurà de convocar, com a màxim d'aquí un any.
Sí, quan s'agote la legislatura, sin duda.
Però sí que aquesta decisió tindrà un impacte decisiu, perquè algunes de les persones que estan pendent d'aquesta decisió potser volen presentar-s'hi o no, però per tant és important que això se solucioni per saber si es poden o no presentar.
Sí, claro, lo que sería extraño es que no se soluciona, ¿no?
A banda d'això, vostè és optimista o ja ha après a no fer prediccions sobre això?
No, yo soy optimista, creo que la sentencia va a darnos la razón y este proyecto siempre lo hemos planteado en claves europeas. Ahora, las claves estatales, pues esas son otra cosa, porque ya hemos visto hasta ahora que incluso reescriben la ley, ¿no?
Estic aquí a la taula amb el Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol, que no sé si teniu alguna pregunta pel Gonzalo Boye sobre aquesta decisió, aquesta data que ja tenim el 16 de juliol. Jaume?
Sí, vaja, normalment és una cosa molt sabuda, no? El que acaba sentenciant és el que ha recomanat l'advocat general, i els periodistes tenim aquesta percepció, però no sempre és així, no? I per tant volia saber, Gonzalo, bona tarda, quina és la teva... el teu capteniment, la teva... tu per on creus que anirà tot això?
Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales, ¿no? Es lo que pienso yo, es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación. Es decir, cosas así para precisar y cerrar esto y dejarlo como un tema aclarado, que es la idea siempre del TJUE es dictar resoluciones que permitan tener los criterios aclarados. Cuando hay criterio aclarado o claro o aclarado, en este caso aclarado, ya no hay posibilidades más prejudiciales, ¿no?
Perquè vostè creu que la malversació entrarà dins d'aquesta llei d'amnistia, perquè aquest era un dels dubtes.
Sí, sin duda, y sobre todo después de cuando la ley de amnistía en su primera redacción dejaba un margen de interpretación muy grande, tenía agujeros, y a partir de ahí pues Junts hizo una serie de enmiendas que fueron aprobadas y que dio el texto final, que es lo que ha permitido que la ley tenga el informe favorable del abogado general en unos términos jurídicos muy claros, ¿no?
Sí, bona tarda. Malgrat tot, malgrat aquesta precisió que fa sobre la segona redacció que es va fer de la llei respecte al delicte de malversació, el Tribunal Constitucional va fer una interpretació més que creativa de la part de la malversació que podria no ser amnistiable. Creu que el Tribunal Europeu serà tan precís com per limitar el terreny de joc del Suprem?
Yo creo que sí, que lo van a hacer. O sea, el abogado general lo que dijo es básicamente que estos criterios son aplicables a todos los delitos comprendidos en la ley. Bueno, pienso que a la vista de la experiencia, en el caso de España, pues hay que poner esa coma, incluido el delito de malversación, y así ya se acaban estos juegos, ¿no?
¿Ha parlat ja amb el president Puigdemont després de conèixer aquesta data o encara no?
Sí, claro, le informé de la fecha en cuanto me llegó la notificación.
¿Y cómo ho ha encaixat o quina reacció ha tingut?
Bueno, la verdad es que el presidente en estas cosas es muy, muy sereno y me dijo, vale, que casi la dictan yéndose de vacaciones, ¿no? Porque esa es la verdad.
I calendari no s'atreveix a fer, és a dir, el 16 tindrem aquest pronunciament i no s'atreveix a fer quin calendari, quins seran els següents passos?
No, o sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia concertada, clara, por parte del señor Conde Pumpido, en conjunción con el señor Zapatero, para que esto sea lo más tarde posible, y efectivamente, a la fecha que sale, pues el Tribunal Constitucional ya no tiene plenos previstos, y esto quedará para septiembre. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia, puede dictar cualquiera y vaciar incluso de contenido los propios recursos de amparo, es decir, pueden resolverlo ellos mismos, ¿no?
Doncs veurem què és el que diu la lletra petita, podríem dir, d'aquest posicionament. Avui el que tenim és aquesta data, que a més ja feia temps que esperàvem, 16 de juliol, el pronunciament del TJUE, a Justícia Europea, sobre la llei d'amnistia. Ho hem comentat amb l'advocat de Carles Puigdemont, en Gonzalo Boye. Gonzalo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vostè, buenas tardes.
No sé com ho veieu.
Jo crec que ara assistirem a l'últim capítol d'aquesta història i ara veurem de debò fins a quin punt Espanya és o no, no Espanya en el sentit de l'Estat, sinó que alguns estaments judicials són d'un estat democràtic o no. És a dir, el mateix advocat ara ho deia, no? A veure què es treuen de la màniga o què poden arribar a fer per impedir-ho. Jo crec que la sentència, si és molt explícita i, com deia Gonzalo Boye, no deixa escletxes, no deixa esquerdes per fer noves preguntes o nous dubtes, i és molt explícita, perquè no es reobri més aquesta qüestió, doncs veurem si els jutges, que està clar que no han volgut complir l'esperit de la llei d'amnistia, o almenys alguns jutges, aquesta vegada no tenen més on agafar-se I això va endavant. És cert que la sentència aquesta arribarà a les portes de l'estiu, per tant, segurament no hi haurà marge de maniobra abans de marxar de vacances perquè el TC faci alguna cosa, però això molt després del setembre no podria trigar a que s'amnisti definitivament a tothom, puguin tornar, es puguin presentar les eleccions i comencem a tenir ja una situació més normalitzada.
Sí, jo estic d'acord amb el que ha comentat el Jaume. Afegiria, diguem, que el marge de maniobra del Suprem i de tota l'arquitectura jurídica espanyola, que òbviament és reticent a alguns sectors a aplicar l'amnistia, doncs aquí se'ls acaba el marge, diguem, no? Perquè després poden fer interpretacions, però al final són d'autors del que digui la justícia europea. Tenim un ordenament jurídic en el que, gràcies a que formem part de la Unió Europea, els tribunals espanyols no poden fer i desfer, i per tant, aquí, per fi, al final d'aquesta partida, veurem què diu la resolució, perquè no podem tampoc donar per fet res, tot i que hi ha indicadors que sembla que poden anar en la mateixa direcció del que hi ha apuntat l'anterior resolució, doncs haurà arribat l'hora de la veritat. A mi sí que m'agradaria que el Tribunal Constitucional, doncs, tenint en compte la importància de tot això, el temps que fa que esperem, i que això no és simplement un funcionariat burocràtic, doncs que fes algun gest perquè això és una cosa que venim arrossegant i que és molt important per aquest país, i que, pues, que si té previst que sigui l'últim ple el dia 20, pues que en faci un el dia 30, no sé com dir-ho, i que no deixi passar l'estiu perquè, diguem, ja ha convocat un últim ple el dia 20. Jo crec que és una qüestió prou important com per modificar i posar una sessió més abans d'anar-se'n de vacances, perquè realment fa molt que s'espera, ja era hora que arribi, i sigui el que sigui, doncs em semblaria molt mala senyal, tot i que probablement és el més probable que es deixi per després de l'estiu.
Aquesta és la voluntat de prendre un senyal, però insisteixo que fons del Constitucional que ens diuen és: això no canvia res per nosaltres, això arribarà el dia 16, el nostre últim ple d'aquesta legislatura, podríem dir, d'aquest curs. Serà el dia 20, no ens arriba a temps, per tant, ho deixem pel setembre.
Això és a dia d'avui, esperem que això pugui ser, no sé, pugui donar peu a una reflexió, perquè em sembla realment increïble, sincerament.
Estic una mica corpresa amb l'optimisme del Jaume i l'humanisme judicial del Pere Rossinyol, perquè aquí és evident que la resolució del Tribunal Europeu marca el camí que ha de seguir el Tribunal Constitucional, no marca necessàriament el camí que ha de seguir el Tribunal Suprem. Hem vist jurisprudència creativa a totes les sentències del Tribunal Suprem, des del moment en què es condemna per sedició i després s'informa sobre un suposat cop d'estat des del mateix tribunal. I també em sap greu que ens oblidem d'altres causes que estan pendents d'aquesta resolució del Tribunal Europeu, com és aquesta tan, anava a dir que té tanta mala pata, com és la del Tribunal de Comptes, que porta tants anys allà enganxada, que moltes de les persones que estan involucrades en aquesta causa tenen el convenciment de que si no hi hagués llei d'amnistia ja ho haguessin resolt, diguéssim, perquè els hauria condemnat la magistrada instructora, però la sala els hauria arxivat la causa, i encara estan esperant. I la percepció que tenen és que un cop el Tribunal Europeu doni el seu aval a la llei d'amnistia, doncs la magistrada corresponent d'aquesta causa anirà mirant cas per cas, i per ells serà com tornar a la casella de sortida amb un procés de recursos i tornar a recórrer a instàncies superiors. De manera que li queden molts capítols encara a la llei d'amnistia, més enllà de la figura de Carles Puigdemont, que és evident que és la més important, perquè era el president de la Generalitat, o l'habilitació política d'Oriol Junqueras, però hi ha molta gent que està esperant aquesta resolució i estan tots molt conscienciats de que no necessàriament això, amb un ple el dia 25 de juliol, els hi soluciona la vida.
Tens tota la raó, estic molt d'acord amb el que dius, però una cosa no treu l'altra, no?
No.
Tens tota la raó, i tant de bo hi hagi un gest d'una cintura de que permeti algun ple extraordinari, donat el temps que fa que
seria el més normal.
Però alhora jo també entenc que això que has definit com humanisme, doncs, entenc que és un desig més que una realitat, no?
Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, i que tenim aquesta data, 16 de juliol, per tant, abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, doncs hi haurà aquest posicionament de la justícia europea, i a partir d'aquí veurem com es trasllada això a la justícia espanyola. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses. No deixarem de parlar, però, de temes judicials, perquè avui hem tingut més dades sobre José Luis Rodríguez Zapatero i aquestes joies que havien de valer 30-50.000 euros i han acabat valent 1.300.000 euros.
Catalunya migdia.
Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 4. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. Hem comentat aquesta notícia. El 16 de juliol la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, l'hem comentada amb l'advocat Gonzalo Boye. La notícia del dia fins aquesta ha estat la taxació de les joies que es van trobar en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero i que han acabat valorant, segons aquest peritatge fet per la justícia, en 1.300.000 euros. I això ha comportat que el jutge instructor José Luis Calama obri una investigació separada per la qual acusa Zapatero de possible frau fiscal i contraban. El jutge diu que, hores d'ara, no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Rodríguez Zapatero que n'acrediti la procedència. Zapatero, doncs, haurà de donar explicacions la setmana que ve, dijous, en la seva declaració davant del jutge, no només pel càrrec de tràfic d'influències, sinó ara també per l'origen d'aquestes joies. Fins ara, l'entorn de l'expresident havia assegurat que provenen d'herències familiars i de regals, però el jutge adverteix que cal certificar si han estat estat correctament declarades, si és que han estat herència. Si venen de l'estranger, doncs s'haurien d'haver declarat a les duanes. Paral·lelament a la qüestió de les joies, però el jutge demana als Estats Units col·laboració perquè les autoritats judicials nord-americanes accedeixin a incorporar a la causa el contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, que va ser president de l'aerolínia Plus Ultra i que ha servit al jutge Calama per engegar la investigació de Zapatero. El contingut del telèfon de Reyes es va obtenir a Miami sense autorització judicial expressa l'any 2021 i ara, 5 anys després, ha servit a la policia espanyola per sustentar les acusacions contra l'expresident del govern espanyol. No sé com ho veieu tot plegat, i sobretot avui la novetat és aquesta primer taxació en 1.300.000 euros d'aquestes joies, que primer tenien fotografies, no sabíem quin era exactament el valor, i a partir d'aquí, doncs, aquesta imputació de Zapatero, ara, doncs, per contraband.
No? És que fa mal, dir-ho, diguéssim, de imputació per contraband de
fiscal,
joies.
Frau fiscal,
a veure, s'ha d'esperar les seves explicacions en la cita per declarar que té per la setmana vinent, però sí que és veritat que també ell i la seva defensa i el seu portaveu han comès errors flagrants de comunicació, com a mínim, a l'hora de menysprear el valor d'aquestes joies.
Ha demanat disculpes a través de la xarxa.
Pot demanar disculpes, però si tu tens garanties sobre l'origen d'aquestes joies, igual que ràpidament es va acabar la broma sobre com s'havia liquidat la hipoteca de casa seva, doncs es podia haver explicat perfectament si són d'una herència, si estan registrades, si s'han pagat impostos de donacions, successions o el que sigui, o si són regals, de quan són els regals, de si era aplicable la llei de transparència, que recordem que és posterior a la presidència de Zapatero, o si s'han declarat efectivament a les duanes. Que si tu tens els papers d'aquestes joies, que no són unes joies menors, com hem pogut comprovar, em sembla que la més cara són 278.000 euros, la més barata sí que és veritat que hi ha algun anell de 25 euros, però aquest tipus de joies no són menors, i si tu les tens declarades o fins i tot assegurades, perquè no seria estrany que un tipus de unes peces d'alta joieria com aquestes tinguessin assegurança, doncs no hi hauria hagut cap problema en sortir des del primer dia a donar aquestes explicacions. És probable que en algun moment ja el seu advocat digués no hem de donar explicacions de res i ja ho farem davant del jutge, però és una imatge que li fa molt de mal al PSOE, és una imatge i un tipus de delicte que, a més, dona per fer molta oposició grollera, que és l'oposició que s'està fent en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant jo veig que hi ha molta dificultat de relat per davant tant en el PSOE com en l'expresident Zapatero.
Sí, estan d'acord amb el que diu la Isabel. A mi el que em xoca, per completar diguem l'altre costat, és la falta de garanties processals. O sigui, jo, òbviament, des d'un punt de vista de relat, sona malament, no sé què, però, ostres, la manera d'instruir aquestes causes d'Espanya és estrany. No funciona així un estat de dret. És a dir, abans que ell pugui... ha estat citat a declarar el dia 17. Per discreció processal no pot declarar abans, no pot començar a opinar perquè s'ha de... el jutge li farà unes preguntes. Abans de poder tenir aquesta possibilitat, ja es filtra que hi ha les joies, s'especula amb el valor, s'obre una causa per contraband. Ostres, tinc la sensació que el Zapatero està sentenciat. Passi el que passi, sigui amb motiu o sense motiu, i crec que això és un flac favor, diguem, a les garanties processals que ha de tenir un estat de dret. Lo normal seria, es troben amb una caixa forta unes joies, no es fa públic immediatament, sinó que forma part, diguem, de la part secreta de la causa, se li pregunta quan ell va a declarar, i a partir d'aquí es prenen decisions, però aquí es fa al revés. S'agafen les joies, es llencen, diguem, en la comunicació, s'obre una causa per contraband abans de que pugui declarar, I a mi em sembla, des d'un punt de vista procedimental o de lo que hauria de ser un estat de dret amb garanties, estrany. Ja hi ha un terreny de joc en el que ja és un contrabandista. I això a mi em preocupa molt. Estan d'acord...
Però és la primera vegada que passa això, Pere?
No.
Sí, d'aquesta.
A mi no m'agrada gens, això. Se'm posen els pèls de punta.
Però que sí, que absolutament d'acord, però tampoc no és la primera vegada que passa,
no,
i
però, per,
ni, la ult, ni segurament serà l'última,
però
i mai hem sentit a tantíssima gent posar-se les mans al cap precisament per aquestes filtracions de sumaris.
El senyor Pere continua instal·lat en l'idealisme judicial.
Immediàtic.
Que tens raó, 100%, però com diu l'Isabel, això ho hem vist mil vegades i ho veurem mil vegades més. Sí. És curiós que el jutge digui, o parlin d'imputar-lo per contraband,
I el mateix, pel que ha dit l'Òscar, també diuen a veure si això és una herència o no és una herència, si ho ha declarat o no ho ha declarat. És a dir, abans de dir que és un contrabandista, s'ha de mirar si tot està ben fet.
I està citat el dia 17.
Correcte. Dit això, diu una mica, sempre diu una cosa que és certa, les coses són el que semblen. I és molt estrany tenir joies valorades amb més d'un milió d'euros en una caixa forta.
En un despatx,
quan la residència oficial on viu Zapatero també està protegida per la Policia Nacional. Per tant, per què ho has d'amagar o portar una caixa forta?
Això van donar una resposta, jo no sé si això és veritat o no, perquè no han anat davant del jutge, però van donar una resposta de per què d'això.
Sí, també van dir que estaven valorades en 30.000 euros.
Exacte. Llavors, el que dic és que és molt estrany. També és veritat que, com l'altre cas pel qual està acusat, que és aquest tràfic d'influències, són dues coses, tant les joies com el tràfic d'influències, que són coses que ell podria haver fet d'una altra manera. És a dir, si són regals, que ho declari.
Què diu el dia 17?
Ja veurem què diu. El tràfic d'influències, el que ell ha fet, segurament ho ha fet molt malament, però fer de lobista no és un delicte. Pot ser lleig, i si ets socialista, encara més lleig, però no és un delicte. I, per tant, segurament, jo no sé si s'ha equivocat, ho ha fet malament, estava mal assessorat, però són uns delictes que es podria estalviar perfectament guanyant diners igualment.
Els delictes s'han de provar, no sé si...
Correcte.
No, és a dir, són uns delictes que s'han de...
I és cert que és molt difícil provar el tràfic d'influències. Mm-hmm. Els indicis són molt clars, però provar-ho serà molt més difícil.
Els indicis són molt clars del tràfic d'influències?
Va catar uns papers per mig milió d'euros, o no sé quina manera, o 200.000 euros,
Però el tràfic d'influències on està?
Per això, aquí vaig. És a dir, els indicis són de que hi ha alguna cosa rara. El problema és demostrar el tràfic d'influències, però que els indicis, crear una empresa que només té un client, o factures a les filles del president, tot això no és normal.
Sí, no, normal no és. Normal no és tampoc ser el president Aznar i treballar per Murdoch després de la guerra d'Iraq i cobrar 3 milions l'any, que em sembla que li pagaven, si no recordo malament.
És legal.
No, legal, és que això també potser és legal.
Aquí vaig, perquè no ho ha fet legal.
No ho sabem. El que sí que no ho sabem és que ell... en cap cas ha reconegut que ha fet una il·legalitat.
Home, això encara no.
No, per això t'ho dic, que no podem donar per suposat res. Que hi ha algunes coses que sonen estranyes i preocupants i que mereix una explicació i que el dia 17 està convocat. Sí, per suposat, però estem en un escenari en què ja se l'ha condemnat i, a més, ve un furor per part del jutge d'obrir una causa separada per contraband, per una cosa sobre les quals ha d'explicar el dia 17, que em fa pensar que hi ha també alguna cosa estranya.
Vaja, el que puede hacer que haga, ¿no?
Bé, pues això seria una línia molt preocupant.
Bueno, és el que estem vivint.
Bé, però això, és a dir, si és veritat que algú que pot fer està fent, diguem-ne, algú que puede hacer, está haciendo, això es desmunta ràpid. Si el dijous apareix i diu, no, escolti'm, aquestes són de la meva àvia, i goiti, aquí tinc una foto de la meva àvia amb aquest collaret, aquí tinc aquest paper, i jo vaig declarar-ho així. O aquests no, me'ls van regalar a tal dia, i vaig passar per la duana, i vaig pagar els impostos que tocaven, i no sé què. Ara, caldrà veure quina explicació dona i quines proves aporta.
Amb independència de l'explicació que doni, que hi ha una voluntat del que puede hacer que haga, jo crec que ja ho acredita el mateix procediment fins ara.
Correcte.
És a dir, s'agafen unes joies, es llencen a la premsa sense avaluar-les, tothom es fa festa major d'això, es situa en un marc en el qual ja és un delinqüent indiscutible, que jo no dic que no ho sigui, això ja ho veurem, però l'estat de dret té uns altres mecanismes. I avui s'obre una causa separada per contraband abans de preguntar-li. A lo millor després no té cap explicació. I per tant, pues, escolta, jo no estic pas defensant el que ha fet Zapatero, però sí que estic dient, amb independència del que acabi declarant, és un procediment estrany, amb la voluntat, a parer meu, d'estigmatitzar-lo i de ja condemnar-lo abans de començar.
A veure, cal condemnar-lo abans de començar és la condemna pública, és evident, però ens hem fet un far de veure el que dèiem, no?, de penes de telenotícies i d'escorcolls amb diners embolicats en paper de plata i dintre de mitjons i a veure, hem treballat amb sumaris que hi havia imatges absolutament xocants. I cada investigació té la seva imatge icònica i a Zapatero li han tocat les joies. Li han tocat perquè les tenia.
Sí, sí. Però que això sigui així, que jo estic d'acord que és així, no és un motiu d'alegrar-nos que el sistema funciona molt bé. Al contrari.
No, qui se n'alegra d'això?
No. Estic subratllant que tot això és una mostra de que aquí hi ha un sistema que no està ben engreixat.
El que passa és que si després no pots explicar-ho, llavors el sistema t'ha enxampat perquè tu has fet alguna cosa.
Això segurament...
Si no, sí, sí. Si no, no es pot clar, explicar, si és el dijous i diu, no, escolti, coi, venen d'aquí amb aquest d'allò, llavors, mal, si joies... haurà el sistema. Ara, si no hi ha manera d'explicar d'on surten les joies...
Les joies, home, surten perquè hi són.
És com el que es queixa del
sempre poso
el mateix exemple, el radar de l'autopista, un dia manxa, anava a 180, és que hi ha molts radars. No, escolti, vostè anava a 180. El radar hi era, n'hi haurà molts o pocs, però si no vas a 180, no t'enxampa.
Hi ha altres que van més ràpid, segurament sí.
Sí, però prèviament hi ha una voluntat de condemnar-te i si no hi ve-ho ben trobat-ho. A lo millor és veritat.
D'això no en tinc cap dubte, jo.
Bé, doncs això. Les dues coses poden ser compatibles 100%. I això, que funciona sempre, no només ara, és lamentable.
Bé, doncs veurem. En tot cas, avui tenim aquesta novetat basant-se en aquesta taxació d'aquestes joies. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Ho deixem aquí. 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, efectivament, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.